Café Historia.
Hi ha persones que durant la seva vida van tenir tant de poder o la van fer tan grossa o van ser tan famoses que s'han fet conegudes arreu de tot el món. Podeu trobar mil llocs diferents on llegir-ne la vida. Hi ha centenars d'estudis fets que analitzen tot el que van fer i tot el que van dir. I són persones tan universals que, encara que no en sapigueu res de res de la seva vida, segur que el seu nom us sona. És el cas del nostre protagonista d'avui. Estem convençudíssims que algun cop en deveu haver sentit a parlar.
D'ell s'ha dit que tenia fòbia als gats i a les portes mal tancades, o que va dictar una llei que prohibia que un porc se li posés el seu nom, o que duia penjat al coll un flascó amb verí per poder treure's la vida si el capturaven els enemics. I us podem assegurar que tot això és veritat. També hi ha coses que se n'han dit que són mentida, com que era un tap de bassa, o que la frase «una imatge val més que mil paraules» la va dir ell per primer cop. El que podem afirmar del cert és que va fer història. Sabeu de qui estem parlant? De Napoleó Bonaparte.
Napoleó va néixer a l'illa de Còrsega, que avui pertany a França, però durant molts anys havia estat ocupada pels italians, concretament pels genovesos, que s'hi havien instal·lat. A mitjan segle XVIII, els corsos, que és com s'anomenen els habitants de Còrsega, es van alliberar dels italians i van aconseguir que Còrsega fos una nació independent. Això va fer molt contentes moltes famílies corses, com la dels Buonaparte.
Carlo Buonaparte, el pare de Napoleó, era un advocat que havia lluitat per la independència de Còrsega. Podeu imaginar que content que estava d'haver-se pogut desempallegar dels genovesos, però aquesta alegria només li va durar 15 anys, perquè la primavera del 1769, 3 mesos abans que naixés Napoleó, Còrsega va tornar a ser ocupada. Però aquest cop pels francesos! Per això Napoleó, encara que sembli mentida, va odiar els francesos durant tota la seva infantesa.
La família Bonaparte era de l'aristocràcia corsa, de la noblesa, tot i que no eren rics. Napoleó era el segon de 8 germans i qui s'encarregava de la seva educació era la seva mare, Maria Letizia Ramolino, una dona avançada a la seva època. Per exemple, exigia que els seus fills es banyessin cada dia. I ara direu, i això és estar avançat al seu temps? Doncs sí, en aquella època el més normal era banyar-se un cop al mes.
Napoleó era un nen més aviat solitari. Tenia un caràcter reservat i li agradava fer la seva. Normalment acostumava a estar apartat de la resta de companys, però era habitual veure'l implicat en baralles amb altres nens. Tot i que li agradava llegir les obres de la literatura clàssica, o sigui, els llibres dels antics grecs i romans, en general no era un bon estudiant. Allò en què sí que tenia molta traça eren les matemàtiques.
Senyors Bonaparte, no sé què en farem del seu fill Napoleó.
Sí, ja sabem que aquesta setmana s'ha tornat a barallar amb algun company de classe. Però no és mal nen, li dic de debò.
Vostè creu que el podrem encaminar cap a algun ofici?
Ara mateix, tan temperamental com és, només el veig fent carrera militar, senyor Bonaparte. Aquest nen té un volcà a dins.
Aquestes paraules van convèncer els pares. Quan tenia 10 anys, Carlo Bonaparte va aconseguir que 2 dels seus fills, Napoleó i un dels seus germans, que es deia Josep, es traslladissin a França per estudiar en una escola militar. Tants anys havia estat Còrsega sota el poder italià que aquest era l'idioma que parlaven els 2 germans i en anar a estudiar a França van haver d'aprendre francès. Napoleó el va parlar sempre amb un fort accent italià i alguns companys seus se'n reien.
Per evitar més burles, va decidir canviar-se el nom, fer-lo menys italià. I de Napoleone di Buonaparte va passar a dir-se tal com el coneixem avui dia, Napoleó Bonaparte. A l'escola militar va seguir traient molt bones notes en matemàtiques i geografia, i la resta, doncs, justet. Tot i així, es va graduar i va entrar a l'Escola Reial Militar de París, on va estudiar artilleria. I en això sí que tenia traça. Tenia molt de temperament i quan tenia 16 anys ja es va graduar com a segon tinent d'artilleria. O sigui, que ja era oficial i comandava una patrulla de 30 homes.
Enhorabona, Napoleó. Els estudis militars et van molt bé.
Quan era petit a l'escola ja em van dir que aquest havia de ser el meu camí i he decidit ser el millor.
Va entrenar amb la millor unitat d'artilleria de l'exèrcit francès i les seves ambicions d'ascendir militarment anaven creixent. Però ho tenia difícil. El poder estava reservat per a la noblesa francesa, no per a persones com ell, que eren considerats soldats estrangers.
Ets bo, Napoleó, molt bo! Però deixa de somiar, no pots arribar gaire més lluny.
Per què?
Perquè no ets francès. Vas néixer a Còrsega. Podem dir que ets un ciutadà de segona.
Vaig decidir ser el millor militar i seré el millor. Res no m'aturarà.
El 1789, Napoleó tenia quasi 20 anys i a França va esclatar la Revolució Francesa. El poble, que estava molt empobrit i ja no tenia res per menjar, es va rebel·lar contra els nobles, contra el poder absolut del rei i la seva tirania. Va ser una gran revolta. Fins i tot van arribar a tallar el cap al monarca Lluís XVI i a la seva esposa, Maria Antonieta, amb un estri mortífer, la guillotina.
Amb l'ajuda de Robespierre, un polític molt important durant la Revolució Francesa, Napoleó va ascendir en la carrera militar. Aleshores se'n va anar a Còrsega a fer carrera política. Es va unir a la facció afrancesada de la seva illa natal i això va fer que s'enamistés amb el polític independentista cors més important, Pasquale Paoli. Era el governador de l'illa i Napoleó l'havia admirat durant molts anys. Però Paoli va guanyar i Napoleó i la seva família van ser desterrats de Còrsega.
Van haver de tornar a França i es van instal·lar a Marsella. Allà, la família Bonaparte va començar a tenir greus problemes de diners. Estaven al llindar de la misèria, però van tenir un cop de sort. El germà de Robespierre li va encomanar a Napoleó la seva protecció i això va fer que es pogués reincorporar a l'exèrcit francès com a capità. El van enviar a Toló.
Que els anglesos estan ajudant un petit exèrcit que s'ha aixecat contra la revolució. Els hem d'aturar i fer fora els anglesos.
Jo me n'ocuparé.
Napoleó, tu ets capità, però per sobre teu hi ha generals a qui hauràs d'obeir.
Sé quin és el meu lloc i quina és la meva feina. He dit que me n'ocuparé.
Els generals que havien de sufocar aquesta insurrecció a Toló eren força inexperts. I aquí és on Napoleó va destacar. Aprofitant que un general l'havien ferit, ell el va substituir i va traçar un pla per guanyar aquella batalla, col·locant l'artilleria de manera molt intel·ligent. I sabeu què? Gràcies al seu pla van obtenir una gran victòria sobre els rebels i els anglesos. A partir d'aquí, la carrera de Napoleó va ascendir cada cop més, igual que la seva popularitat. Gràcies a això, va ser ascendit a general de brigada. Encara no tenia ni 24 anys i ja comandava 5.000 soldats.
Però ell encara no en tenia prou. Cada cop era més ambiciós. Volia arribar a ser l'home més poderós de França i a poc s'hi anava apropant. Quan tenia 27 anys, es va casar amb Josefina de Beauharnais, una dona de casa bona que tenia 6 anys més que ell i força més diners. I aquell any, Napoleó va anar a Itàlia a dirigir l'exèrcit francès. Els seus soldats passaven gana i semblava que no estaven en condicions de guanyar cap batalla. Però Napoleó era un bon estratega, a més de tenir una confiança cega en si mateix. Les seves tropes van derrotar successivament les de 4 generals enemics, molt més nombroses, i va obligar Àustria i els seus aliats a signar la pau.
Messie Napoleó, per què aneu sempre amb aquesta camisa vermella? Ho feu per alguna raó política?
No, vesteixo així per una raó psicològica.
No us entenc.
Si em fereixen en una batalla i començo a sagnar, els meus homes potser es desmoralitzen i agafen por. Si vaig vestit de color vermell, ningú no veurà que sagno i els meus homes seguiran sempre atacant amb força.
Després de la campanya a Itàlia, Napoleó va ser rebut a França com un heroi. I va començar una època de conquesta per tot el món, sempre amb els mateixos enemics, els anglesos i tots aquells que s'hi aliessin. Napoleó va veure que una manera de tocar el voraviu als anglesos era anar a Egipte per tallar-los la ruta comercial amb l'Índia i l'Orient. Allà va aconseguir guanyar les primeres batalles, però aleshores es va assabentar que Àustria, Rússia i la Gran Bretanya s'havien aliat per anar contra França i va haver de tornar a París a correcuita. Quan van arribar a França, va veure que hi havia molta inestabilitat política i això era perillós.
La situació política aquí a França és un desastre. Si no hi ha un govern ferm i fort, ens destrossaran.
No hi podem fer res, Napoleó. La situació s'ha anat complicant i...
Que no hi podem fer res?
I tant si faré alguna cosa!
L'any 1799 va liderar un cop d'estat. Va ocupar el poder amb la força de les armes, va posar fi a la Revolució Francesa després de 10 anys i va aplicar un nou règim polític, el consolat. I sabeu qui va ser el primer cònsol de França amb poders gairebé dictatorials? Napoleó Bonaparte, efectivament.
França necessitava un govern fort. Ja el té.
Però, Napoleó, ja saps què passa en aquest país quan algú mana amb tant de poder? Nyec! Li poden tallar el cap?
No, si qui governa aconsegueix que el poble se l'estimi. I jo ho aconseguiré.
Era molt llest, Napoleó. Va promoure un nou conjunt de lleis, el Codi Napoleònic, que tenia molts beneficis per als ciutadans. Afirmava la igualtat de tothom, els homes havien de tenir l'oportunitat d'ascendir en funció a la seva habilitat, com havia fet ell, no pel seu origen familiar. Així, va desterrar alguns privilegis dels rics i, pel que fa a l'educació, va dictar que tothom havia de rebre els mateixos coneixements. I sí, va aconseguir que el poble li fes costat.
Ja manava a França. La gent se l'estimava i els enemics li tenien por. Però ell encara en volia més. No en tenia prou de ser l'home més poderós de França. Volia ser l'home més poderós de la Terra. I sabeu què va fer? L'any 1804, a la catedral de Notre-Dame de París, es va autoanomenar emperador.
El seu exèrcit seguia guanyant batalles i conquerint territoris, i el seu poder s'anava estenent per tot arreu. Rússia, Àustria i la Gran Bretanya es van aliar per aturar-lo a la batalla d'Austerlitz, però, un cop més, la tàctica i la intel·ligència de Napoleó van fer que els francesos tornessin a guanyar. El 1807 va conquerir Portugal i encara va posar el seu germà Josep de rei d'Espanya. Semblava que res ni ningú no podia frenar Napoleó.
Obsessionat amb el poder, ja pensava en la seva descendència. I com que la seva esposa, Josefina, no podia tenir fills, se'n va separar. L'emperador Francesc I d'Àustria, fart de perdre en guerres contra Napoleó, li va oferir la mà de la seva filla Maria Lluïsa. I el fill que van tenir li van posar... Napoleó II.
Napoleó havia aconseguit frenar el comerç dels britànics i això n'havia paralitzat l'economia, però també la de la resta d'Europa, inclosos els seus aliats. França no parava de fer-se enemics i les revoltes contra els francesos eren cada vegada més freqüents. Però Napoleó estava encegat de poder.
Senyor, ens ataquen a diferents punts d'Europa.
Ja els recuperarem. Ara vull envair Rússia.
Però, senyor... Això és impossible.
Jo no conec la paraula impossible. En vull més, molt més!
Però com diu la dita, qui tot ho vol, tot ho perd. El fred i la fam van impedir a les tropes franceses envair Rússia. Napoleó, derrotat, va ser obligat a abandonar el poder i a marxar a l'exili a l'illa italiana d'Elba. Va aconseguir fugir d'allà i amb l'ajut dels seus fidels encara va aconseguir recuperar el poder.
Però no li va durar gaire, només 100 dies. De nou, al capdavant de l'exèrcit, el 1815 va ser derrotat pels britànics i els prussians a la batalla de Waterloo. Les seves tropes van patir més de 25.000 morts i ferits. Aleshores es va lliurar l'enemic i els anglesos el van enviar ben lluny, a una petita illa remota enmig de l'oceà que es diu Santa Helena. Allà va morir, uns anys més tard, malalt i amargat.
Aquell nen, que s'havia proposat de ben petit ser el millor militar de tots, va arribar a ser l'home més poderós del món i avui dia encara se'n parla. Considerat per a uns com el geni de l'estratègia i la tàctica militar i per d'altres com un ogre, guerrer i un dictador, el que sí que podem afirmar és que Napoleó va ser un home que va fer història.
Si vols conèixer més sobre Napoleó Bonaparte, entra a petitsapiens.cat.
Endinsa't en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web.
Van fer història, un podcast de Petit Sapiens
produït amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Em posaré el davantal. Durant la setmana bio prepararem plats saludables amb productes ecològics i de proximitat. Tastarem menús especials i tapes ecològiques...
Del 16 al 24 d'octubre, entitats, establiments i restauradors de tot Catalunya participen a la Setmana Bio per posar en valor la gastronomia ecològica. Apunta't a la Setmana Bio. Informa-te'n a setmanabio.cat. Generalitat de Catalunya.